A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Quart i sis minuts d'11 del matí, és divendres, és 9 de maig del 2008. Ens retrobem avui sí ja habitualment els divendres al nostre temps de família amb en Roman Pérez des del Centre de Reeducació de Vit, al carrer Pau Barrabets, número 16. Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Ho havíem deixat en bé en aquesta proposta de la Generalitat que d'alguna forma apel·la la responsabilitat dels pares amb els fills, una proposta que venia des del Departament d'Ensenyament i que d'alguna manera entén que ben aviat els pares haurien de signar una carta de compromís educatiu on, entre altres coses, s'havien de comprometre a portar els nens a l'escola a l'hora, a seguir les reunions de pares, tot el desenvolupament, per dir-ho així, del procés educatiu. Esclar, sempre ho podem extrapolar i segurament mai pels fills es farà prou.
Esperem que sí. Esperem que sí. Jo crec que introduixes una... Vas tirant amb bala. Dic, perquè aquestes...
ho dic perquè, esclar, la carta, molts pares pensaran que dona per entès que hi ha pares que no fan prou. És a dir, podem, es pot marcar un límit de dir, no, els pares no assumeixen la seva responsabilitat quan no estan sobre els fills i fan campana de col, sinó tot va. Però, en canvi, que hi ha límit per la part de dalt.
Jo crec que sí, que hi ha límits. Sí, hi ha límits, hi ha d'haver-hi prou, hi ha d'haver-hi això, prou, no? O sigui, suficient.
Però està, quan és suficient?
Bueno, quan és suficient? Doncs això probablement no es pot, o sigui, jo crec que aquí estem en el tema de què és el que es respon des de la pauta general i què és el que cal respondre des de la pauta particular.
T'ho pregunto així, perquè és clar, això és una carta de compromís educatiu, i en Roman suposo que, sí, esclar, podem signar una carta de compromís alimentari, una carta de compromís d'activitats lúdiques, una carta de compromís d'estada amb la família, una carta de compromís... Es poden signar moltes cartes de compromís.
Sí,
amb els fills, per dir-ho d'alguna manera, no? Totes els que es vulguin, segurament.
Sí, jo també a mi em feia pensar, no, per aquí hi ha una pregunta també si ho faran, si estarà penalitzat l'incompliment.
Això mateix.
Diuen que s'ha aplicat a altres països. Trobo que, o sigui, que és interessant que es plantegi, és a dir, que des d'educació, des de la Generalitat, des de les institucions, s'ha d'anar, diríem, sensibilitzant, diríem, no taladrant, però sí sensibilitzant als pares de la importància de la cooperació, no? De la tasca conjunta.
Aquí. És bo que es plantegi i que hi hagi una campanya de sensibilització i molts pares, o moltes persones, pensen, home, vols dir que fins aquí hem d'arribar? Els pares no poden assumir ja d'entrada que tenen una obligació.
Sí, però sí la poden...
O d'una forma més natural, cal que l'Estat, que la institució educativa, els hi digui als pares que fins i tot han de tenir en compte que el nen ha d'arribar a l'escola una determinada hora.
Sí, està bé, és interessant el que planteja. No, és a dir, no és una obvietat, vens a dir tu.
Això és el que...
No és una cosa superevident.
Això és el que...
Sí, n'hauria de ser, i ho és per la gran majoria...
però, gràcies.
Gràcies a Déu.
Perquè moltes vegades allò, agafem temes i segurament això pot ser una anècdota, però clar, l'especialista sap més si això ens ho hem de prendre al peu de la lletra, si això reflecteix alguna cosa.
Si reflecteix, a veure, jo no és que estigui sumament avesat sobre aquestes qüestions, però jo crec que en certa mesura perdó, el que remet al tema de l'autoritat i a la desautorització, perquè al final aquí què s'està dient, no? que el mestre o que l'escola, o sigui, té una responsabilitat i per la qual té un autor que l'autoritza a marcar determinades coses que s'han d'acceptar i s'han de respectar. per part dels alumnes i per part dels pares. Quines coses passen? Per exemple, quan són molt petits, els pares diuen és que li costa molt de llevar-se al matí al meu. Li costa molt, aleshores entrem a les 10, perquè ja no arribem. O, no, o jo me n'haig d'anar, o l'àvia... I, diríem, per una circumstància particular, doncs no s'atén a l'obligatorietat i no se li dona una dimensió, diríem, d'incompliment sever o seriós o que tingui...
És a dir, no se li minimitza, no se li dona una transcendència excessiva.
Aquí està, no se li dona transcendència.
En aquest món...
No és mala fe, tampoc.
Però en aquest món tenim obligacions?
A veure, les tenim i tenim...
L'obligació de...
Exactament, hi ha les obligacions i després hi ha els que vetllen pel compliment de les obligacions. Diríem, i em sembla que aquesta, si la carta aquesta de compromís el que fa és vetllar, doncs benvinguda sigui, però no hi haurà prou amb que sigui una carta, és a dir, és més una actitud, un procediment
que s'aprèn o s'ensenya
i que es fa, és a dir, que s'ha de posar en acte, s'ha de fer, és a dir, perquè això és un seguiment al final. Del que es tracta és de fer un seguiment. O sigui, una cosa és llençar una pauta general que va per a tot, o sigui, els que ja la saben diran, buf, això no és evident, el que deies tu.
Per això que dèiem, l'escola està per ensenyar pautes als més menuts, però potser als grans...
També.
Jo
fa anys que ho dic.
D'acord.
Que
l'escola és per tothom.
I que hi ha una part, diríem, pedagògica adreçada als pares. Que l'escola ha de fer una tasca pedagògica amb els pares. Els pares moltes vegades diuen que no sé com fer o com dir-li o com... Bueno, pues, si no saben, els aprenen. I aquí diríem els docents també tenen una labor a fer. Quan un ho diu així, no? Si un pensa de l'altra banda, un docent escoltant i diu, ostres, més feina. No? I... Igual sí, igual no.
Si no més feina, el docent sempre podrà pensar que hi ha unes responsabilitats dels pares que són els pares els que les han d'assumir i no el docent així a vegades en primera instància.
Els pares tenen una responsabilitat en tant pares, és a dir, una responsabilitat en certa mesura natural, no? En certa mesura cultural, però diríem, des de luego, no és professional. El docent exerceix una professió i, tot i que pugui semblar estrany que hagi de donar pautes o ajudar els pares a que facin, diríem, els seus compromisos com a pares davant de l'escola, doncs sí, també.
Et trobaràs algun docent que dirà, home, escolti'm, però si quan un nen pren una actitud a la classe que no és adequada, jo li dic als pares, aleshores els pares són els primers que em desautoritzen a mi pel que l'he dit al nen i li he deixat de dir, etcètera, etcètera.
Ja, ui, sí, vas endinsant en temes. Diríem que l'autoritat del mestre a l'aula no és una cosa a comentar amb els pares. És a dir, el mestre té la seva autoritat en l'aula i aquí els pares, o sigui, ni entren ni surten, o sigui, estan molt lluny i està el mestre, com Gary Cooper, allà solo ante el peligro.
Això hauria de ser l'ideal,
Això
que els pares, òbviament, la realitat segurament no ho és, perquè molts mestres se sentiran qüestionats pels pares d'alguns alumnes en la seva autoritat, no? En la seva responsabilitat.
Sí, però el qüestionament vindrà després. La intervenció ha de ser abans, ha de ser directa, no mediatitzada, és a dir, l'escola ja otorga prou autoritat al mestre com perquè intervingui i la faci valdre. I aquí no hi ha pare que valgui.
Ho hauria de ser així.
Sí, exacte.
I sempre heu sentit que els docents s'haurien de sentir suficientment,
efectivament,
moltes vegades recolzats per al sistema, per no haver de aleshores plantejar-se sortir de classe i vindrà el pare i em dirà, escolti'm, què
és? És que ens estem ficant una cosa, jo diria que hi ha una part que sí, que requereix recolzament institucional, és a dir, de tota l'escola, del claustre, de la direcció, del departament, no? D'ensenyament, d'inspecció, vale. I dels pares. Bé, fenomenal. Ara, hi ha una part que la sosté el propi docent. I punto. El que ha de tenir els estris personals, l'estil, la manera, i diríem, i allà no hi ha llibres.
Em sembla que,
ha...
sembla que ja et veig venir. Sí. Això és com el que condueix, eh?
Efectivament.
D'acord. Que en el fons la responsabilitat és seva.
Exacte.
I ha de tenir en compte el cotxe que du, com el du, de quina manera, etc.
Aquí sí. Està. Sí, tal qual. Encara que hagis de tenir un bon mecànic, un bon cotxe...
Una bona carretera que t'hagi posat l'estat, etc. Sí,
efectivament.
Doncs aquí, això, aquí sí. És el mateix?
És el mateix.
És a dir, en el fons això és com gairebé l'inici de la història de l'humanitat. Un grup de persones al davant d'un altre.
Sí.
Sí. I els recursos de cadascú...
És amb el que comptes.
És amb el que comptes.
I diríem que tens el recolzament institucional i estàs autoritzat a fer-ho. Mm-hmm. No, i el que és més, és la teva obligació, a més a més. És a dir, clar, a partir d'aquí poden passar moltes coses. Que la situació sigui molt difícil, mm-hmm. i posi...
Sí, 50.000 sí, coses diferents.
Però diríem que hi ha una part que l'ha de sostenir el docent. Punto. Mm? Aleshores, després ve la qüestió dels pares. Aleshores, sí, després poder dir-li als pares el que li hagin de dir. I aquí s'ha de tenir cura, perquè el que tampoc es pot és posar-se massa amb l'autoritat dels pares. Quan de vegades hi ha lío, quan el docent pretén dir-li als pares el que haurien de fer per tal de redreçar la situació a casa. I això és un terreny sempre complicat i difícil. Complicat i difícil, no?
Complicat i difícil, sí. Perquè els pares no es deixen aconsellar, perquè el docent està assumint un rol que no
que
li
no
correspon,
li
o perquè els pares no volen ni escoltar algú que els digui que han de fer casa seva, perquè casa seva és casa seva.
Per tot, les per tres tot coses, plegat. Tot plegat, efectivament. Efectivament. I diríem, perquè no pertany massa a l'òrbita o a l'àmbit de... Aleshores, jo, hi ha una cosa que bueno, fa anys també...
Tot i que moltes vegades ens has comentat que el que passa en una aula molt sovint és la perllongació del que pot passar a la casa particular d'algú.
Sí.
Sí.
Sí, sí. Diríem, a veure, depenent una mica de les edats, però sobretot en primària, diríem que el reconeixement de l'adult i del, o sigui, el reconeixement del mestre com a adult i com a autoritat és una delegació de l'autoritat i dels pares, I en molts casos funciona molt millor, diríem, l'autoritat del mestre, o els nens funcionen millor davant de l'autoritat dels mestres que no de la dels pares.
Mm-hmm.
O sigui,
sí.
Permeten més llicències amb els pares que no pas amb els mestres. Cosa que ja va bé. Que ja va bé, mm-hmm. i que permet que funcioni el sistema educatiu.
És llei de vida, això, no?
Home, és que quan els pares diuen jo no me venga amb un o amb dos, és que pobres mestres amb 25 no sé com s'ho fan.
Mm-hmm.
Doncs aquí està, s'ho fan
s'ho han de fer
amb el factor grup, amb el factor institució, amb el factor autoritat, i amb el factor, a veure, l'autoritat no és només una qüestió de poder i de mando, mm-hmm. És a dir,
no sé quantes vegades ens has parlat d'autoritat.
Sí, sí.
És
que és fonamental. És fonamental, és a dir, un grup necessita un lideratge. I quan més petits són,
un grup sigui gran, petit,
sí, sí,
de canalla menuda, de persones grans.
Sí,
un grup necessita un lideratge.
A veure, sí, un grup sense autàrtic,
siguin 11 jugadors de futbol, 11 músics d'una cobla.
No toquis el tema.
No, però és extrapolable això. Un grup sí. Necessita un lideratge.
A veure, posem-ho al revés. Perquè un grup funcioni sense lideratge és necessita, diríem, un nivell d'implicació, d'ètica, de compromís immens. Immens, i és, diríem, molt més difícil.
D'acord.
Que no pas...
Que pot donar-se, però no costuma però, ser habitual.
No costuma ser habitual. Però diríem que és molt, molt difícil. És una operació molt més complexa.
D'acord.
Que no pas l'altra, de que un grup tingui algú que estigui davant i que doni, diríem, que serveixi d'aglutinador, que serveixi de, en aquest cas, en el de l'ensenyament, que doni, diríem, que aporti no només continguts, sinó ganes d'aprendre, no? De que això sigui una cosa que entusiasmi.
D'acord.
És a dir, que i una, transmeti...
I una certa confiança.
Efectivament, una confiança, una implicació, no? un recollir, mm-hmm. o sigui, que sigui aquí entraríem a l'estil de lideratge.
Sí.
Que sigui un líder que quan més...
Això diríem... sí que el clínic ens ho sabria dir, Segurament no sempre ens agrada que ens manin, i en canvi des de fora sempre agrada veure que hi ha algú que té les coses clares a l'hora de demanar, no?
Efectivament, i que assumeix la seva responsabilitat.
I suposo que als pares també us agrada molt veure que hi ha un professor o una professora que sap portar l'escritura.
O, clar, dona una tranquil·litat, dona molta tranquil·litat. A veure, jo, quan surt lo de la carta aquesta, no? I deixem una mica la qüestió del lideratge, jo fa anys parlava del tema de el pacte educatiu, però com una cosa, diríem, no tan escrita, que pot ser-ho també, com participada per tots, és a dir, el professor o el mestre, l'alumne i els pares.
Això és com tota la vida, no?
Que de,
sí,
de fer la sentada amb tots els implicats
i l'alumne.
Sí. Aleshores, però com, quin és l'esperit de la lletra? Aquesta és la qüestió. La lletra sola no va enlloc. El mateix que inclús ho diuen els del dret, que la llei sola sense l'esperit de la llei no funcionen, que han de tenir esperit, no?, de la lletra. I crec que aquí és fonamental la implicació del mestre. És a dir, quan el mestre comença per dir què fa el mestre, què veu el mestre, què entén que passa el mestre. Perquè si el mestre comença per dir però com l'esteu educant aquest nen? Però no, és que aquí es nota, no és, això ve de casa, que serà una veritat com un piano, però no es pot començar per aquí, ni es pot començar per demanar, sinó que s'ha de començar del revés, justament liderant la qüestió. És a dir, a veure, aquest nano, estan passant aquestes coses, aquestes altres coses, jo les treballo d'aquesta manera,
tinc l'obligació de dir-ho i d'informar els pares.
Efectivament, i expliques, amb la qual els pares ja veuen la implicació del mestre, i a partir de la implicació del mestre també tindran més opcions d'implicar-se els pares. I després ja es veurà com s'implica també l'alumne en aquest procés de reconeixement dels conflictes o de la problemàtica, de millora i de seguiment d'aquestes millores. Però això es fa, no pot ser una situació general per moltes raons, perquè els mestres no tenen gaire temps.
O sigui... I més perquè a vegades pot haver circumstàncies que exigeixen molt de temps.
Sí. D'atenció
per poder arribar a resoldre.
Però saps, em sembla que això té més a veure amb capitanejar un projecte que no en fer-ho personalment. És a dir, un altre cop lidera el procés, el mestre es posa capdavanter d'aquest procés, el qual no vol dir que assumeixi tota la responsabilitat, assumeix les seves, però coordina i diríem, i aglutina els esforços, i entre tots es pensen els recursos adients. De vegades, des d'una perspectiva oberta per part dels mestres, els propis pares diuen, ara que diu tot això m'estic adonant de que sí que potser sí que li deixem fer masses coses, que potser sí que no sé per què he estat 3 hores mirant la tele, que començarem per aquí, escolta, li deixarem 3/4 d'hora de tele, 1 hora de tele, i si no fas deures, que no ho faci, però com a mínim que no l'estalviarem cada dia 2 hores de tele, no sé si farà o no farà. És a dir, que s'impliquen, que aporten les pròpies idees, són els que més saben de la qüestió, encara que de vegades no ho sembli, però tenen, són els que estan més a prop i poden aportar. Això no és matemàtic, ni sempre passarà,
ni
ens posarem ara en
clar,
plan i una happy
i un ara pensa, quina gent deu tenir un professor si té, bé, no, un mínim dels casos, jo, 30 alumnes i per tant 30 pares i 30 mares.
Sí. No, és cert. És cert que diríem que... Però, diríem, si no els té, encara tindria molta més feina. Vull dir, de vegades és quan jo deia, bueno, no, el mestre escolta això, diu, sí, home, més feina pel mestre. Però el que passa és que la feina de delegar feina i la feina de trobar col·laboracions és una gran inversió. En comptes de fer-la un, personalment, és a dir, si tens gent col·laborant o treballant per la causa, doncs quan més siguem, més mans, ulls i orelles tindrem per treure la tasca. En aquest sentit és positiva.
Els pares han d'estar pendents fins quina edat? perquè segurament quan estem parlant de nens de P3, de les primeres edats, doncs els pares sempre acostumen a estar bastant pendents de com va tot el procés, etc, etc, i després en la mesura que el nen o la nena es fa gran, doncs diguem, aquest lligam segurament ja només s'estableix en situacions veritablement que puguin portar problemes, no?
Sí, pendents sempre. Tan activament implicats, sí, però diríem, jo crec que el tema és el de l'entusiasme, és el desig, el que el nano,
el que els agradi estar pendent.
Exactament, que tinguin la curiositat, les ganes de mostrar, d'aprendre, i en això els pares tenen molt a fer, és a dir, de transmetre també les seves ganes que el nano vagi aprenent, vagi fent, de participar escoltant-lo, que li expliqui, que no només com un element, potser no és tant a sobre com fer costat en el bon sentit de la paraula, no? Quan calgui per donar una mà i quan calgui només per dir goita que bé, no? Que fantàstic, heu fet això, heu fet allò, que bé que tu passes, o que... i ja està.
I quan ve un suspens, què? Mira,
com el suspens. No sé, jo el que li ve és el nano, això per començar. I és molt important veure com s'ho pren. Hi ha nanos que s'emporten uns disgustos tremendos, que s'ho passen fatal, i que veus els pares, en comptes d'estar, no, el que semblaria que haurien d'estar renyant, estan allà, escolta'm, no t'ho prenguis així, que ja et sortirà més bé la propera... Home, tampoc hi ha per tant, però no, per un suspens, escolta. I l'altre ja, cor pres. És a dir, que depèn molt de l'actitud i no, del context
en què es produeixi.
Efectivament. Per això, una definició que havia llegit jo de la postmodernitat era que la postmodernitat, la definició seria de que tot té un context. És a dir, no hi ha absoluts. Un suspens no és un suspens, és un suspens dintre d'un context personal, familiar, escolar, amb la qual adquireix un tipus de significació o un altre.
I el que passa és que segurament agafant el teu argument al peu de la lletra, esclar, el que suspèn és el nen o la nena, no? Molt bé, doncs aleshores l'àmbit, l'entorn, tot això, que és el que vulguis, però el que suspèn és com el que deies tu, sí, com el que condueix, com el professor d'aquesta classe.
Efectivament, tal qual. Ara, cal, diríem, no estar, els altres han de jugar també les seves cartes amb aquell que ha suspès, no? I veure què hi ha darrere aquell suspens, si és simplement un suspens o si és una manifestació, una expressió d'algun tipus de dificultat o de disfunció.
Perquè en alguna edat i en algun context el suspens pot significar alguna cosa, però en alguna època en què, diguem-ne, pares i fills poden establir un debat important sobre quins estudis voldria seguir o quins estudis voldria deixar de seguir, al final el fill o la filla se'n surt amb la seva i venen els primers suspensos, suposo que la implicació dels pares no es pot demanar que sigui la mateixa, no?
Dius en quant al recolzament,
sí,
a l'elecció,
a això mateix, és a dir, però com allò que... de dir, bé, ho has escollit tu, no? Doncs,
Sí, i espera, hi ha universitaris que no sé, jo no he vist estadístiques, però sembla que és bastant freqüent que comencin una o dues carreres,
sí,
abans
que,
de trobar
que els primers anys això sigui un espècie.
Exacte.
De...
tiren per una banda, veuen que no, i no sé, no, de vegades un escolta en un que es fica a fer arquitectura i després veu que no i tira per una altra banda i es posa a fer, jo que sé, aparellador o disseny o... els errors d'elecció i els ajustos, no, que s'hagin de fer, bueno, els ha d'assumir, més val, diríem, tenir que els errors siguin els propis que no pas els dels pares. I aquí va a gustos, és a dir, jo l'altre dia escoltava, o sigui,
com l'elecció d'una escola, Roman?
Que va a gustos, dius.
O que la responsabilitat de l'elecció?
A veure...
ara que hem passat època d'elecció d'escola...
A veure, justament el que em fa dels pares és quan no poden triar, no? O quan les tries que fan no són respectades. Quan són més grans ja és diferent. Del cas, inclús diria a partir del final de l'ESO, aquí jo crec que s'ha de donar molta més implicació i molta més participació, inclús decisió a l'adolescent en quant al tipus de centre, tipus de formació que farà.
D'acord. Això ja a una edat
postobligatòria.
D'acord, postobligatòria.
Postobligatòria.
Bona forma de definir-ho. I sí. Encara t'ho explicaré més genèricament. És molt fonamental l'elecció d'una escola?
A veure, té transcendència, però jo diria no és el moment de l'elecció només, és després, segons el procés que faci el nano, en concret en aquella escola. I hi ha en escoles, per exemple, pares que s'han trobat, malauradament, en veure que pel fill gran l'escola li va molt bé i per l'altre, o pel mitjà, o el que sigui,
No hi ha manera.
No li va bé. I han de canviar d'escola, i porten un nen a una escola i un altre a una altra. I la que és bona per un no és per l'altre. Dius, bueno, pues passen també aquestes coses.
Encara que pugui resultar de difícil explicació.
Encara que sí, o que sigui incòmodo, no? Perquè imagina't haver de portar
a part de la incomoditat,
sí, la logística es complica molt,
però segurament doncs deu costar una mica d'entendre, no?
És que les característiques de l'alumne són un element molt important. No, de vegades hi ha escoles que funcionen molt bé amb els nanos que funcionen bé. Perquè aleshores a la que el nano ve amb ganes i té interès i és treballador i tal.
Bé, vols dir, amb nanos que ja d'entrada mostren una receptivitat, una iniciativa per les coses.
Efectivament, i unes habilitats i unes capacitats. I aleshores els hi donen tela que tallar i van fent.
I van fent.
I fan bé, i van molt bé, i van contents, i tots encantats. Ara, però aquesta mateixa escola o el cicle de
o aquest mètode de treball que pot resultar
a la que comencen a aparèixer dificultats o que el nano no arriba o que no, o problemes, no atina, diríem, a fer una bona valoració de les dificultats ni a implementar recursos adients com per resoldre's i reconduir la situació. Aleshores, per aquest nano seria una mala escola i per l'altre nano seria una escola fantàstica.
No és que sigui un gran percentatge, però hi ha pares i mares que decideixen no portar el fill a l'escola i educar-lo a casa.
Sí, és poc, molt poc
freqüent.
Molt poc freqüent. Hi ha altres situacions també. Hi ha les escoles, algunes escoles rurals que tenen una aula única amb nanos de 6 a 14
on s'hi barreja, sí.
Són situacions sui generi. Ara, no sé, realment l'escola no és només un centre d'aprenentatge o d'adquisició de coneixements i de continguts, que sí l'és, però és molt més que això. Realment és el món social de la infància i de l'adolescència, no? És la immersió, la integració dintre d'una institució social i cultural, on s'aprenen i s'incorporen moltíssimes pautes, elements, coneixements, es fa experiència d'algo que després també tu continuaràs trobant, perquè hi hauran més institucions, hi hauran més, o sigui, continuaràs estant en l'ús social. A veure, no vol dir que sigui l'únic, efectivament hi ha un altre que diu, sí, no, però és que nosaltres anem en balè i no parem de donar la volta al món, ja anem per la quarta i ja està, i continuarem així. Diu, bueno, pues molt bé. Però és un altre tipus d'escola, diríem, menys social, més realment per fora de o sigui, està al mar, no hi ha massa societat del mar.
Amb l'autoritat s'ensenya a l'escola?
Es complementa. Sí, continua, diríem, i jo crec que aquí és on de vegades tenim problemes, no? De que justament l'escola en certa mesura, potser això ja ve tornant a venir, no? N'havia perdut bastanta, de d'utilització, d'aplicació de les funcions d'autoritat. I ja es va veient per tot arreu que és necessària, fa falta, i que diríem que no cal l'autoritarisme, però sí l'autoritat, el mateix que la disciplina, també cal una disciplina, no un ordre exigent i rigorós, o no més que rigorós, rígid, però sí cal.
És a dir, tornant a l'inici, els éssers humans necessitem disciplina?
Sí, és que si no, o sigui, és un ordre que combina, que t'apreta per una banda, però per altra banda també t'apoyes i et dona i et prepara per anar fent el lloc en lo social, és a dir, els estils.
És a dir, ens pot fer mal la paraula, si es vol, però cal autoritat, cal disciplina.
És que l'altra paraula que hi ha és caos, per exemple, i això sí que fa mal. Fa mal la paraula, fa mal el caos, perquè és complicat moure's en el caos.
O potser perquè tenim una imatge molt determinada del que és la disciplina i l'autoritat, o molt tipificada.
Aquí està. És que per això cal la postmodernitat, no? Ficar-la en el context actual. 2008, començaments del segle XXI, no tant començaments, ja estem acabant la primera dècada, sí. Vull dir que més val que espavilem. I clar, o sigui, dir que no necessitem una disciplina o una autoritat del segle XIX, no la necessitem, necessitem una del XXI. I més val que ens posem les piles perquè fa molta falta. L'exercici de l'autoritat, i diríem, és un recolzament per als nens. Fixa't, l'assetjament escolar. Això és un dèficit, en bona mesura, de l'autoritat escolar, de l'autoritat de professors i de direcció. Diem, des d'una... i de lideratge...
Autoritat i disciplina no són incompatibles amb l'exercici de la llibertat individual?
No. Però regulen. En l'assetjament el que hi ha és una marginalitat, un al marge de, per fora de, on no hi ha res regulat, i és la llei de la selva, no? El peix gran es menja el petit i punto. I si hi ha, i els llops van en manada i ataquen a l'element feble de l'altra manada, no?
Això no ha canviat,
No. No, i això de que el llop és, no, el lupus, això de que el llop, de que l'home és un llop,
per l'home
és absolutament així, és així. Justament per això cal la disciplina, és a dir, sí, cal la disciplina i cal l'autoritat i cal l'ordenament, perquè en circumstàncies naturals ens mengem els uns als altres. Anant una mica posant-se dràstic, aleshores cal una regulació dels intercanvis, dels vincles. Cal culturitzar, és a dir, en el sentit de desnaturalitzar els vincles i introduir, diríem, elements que diríem, en part són educatius i en part són psíquics, vinculars, experiencials.
Ens hi ficarem la setmana que ve, però per acabar avui, els pares poden pensar, o aquella frase de casa fas el que vols, però l'escola ja t'adreçaran, no val això?
A veure...
En el sentit de dir, ja ho trobaràs a faltar, ja, com et deien les coses del que feies.
Bueno, sí, però... De vegades els pares es sorprenen, dius, ui, aquest, quan vaig a escola ja veuràs,
haurem d'estar cada dia allà, sí.
I passa un mes, i passen dos, i només, què tal? Bé, molt bé. Com que molt bé? El pes aquest,
llavors,
que a casa...
Llavors els pares diuen que ens preniu el pèl, què passava aquí?
Bueno, però veus, això són bones coses. Quan un nano a casa, no té més rebots, o se'n desfà una mica, però a escola funciona bé, vol dir que els pares estan fent la seva feina, encara que no ho sembli, o amb ells no tinguin tant la sensació.
D'acord. O sigui que això d'en Reicher ha estat un problema d'autoritat i de disciplina.
Home, és això que va passar de lo de les, per exemple, de les targetes,
no, de les targetes. El mateix quan comentaves que malament rai quan a la classe manen els alumnes per davant del professor.
Sí, home, segur que hi ha un problema de lideratge en el grup aquell, segur. Home, quan surt un dia en què no li havien dit de les targetes i l'altre diu que l'acaba de dir, vull dir...
Que estigui això o estigui 51 coses.
Sí. El dels grups i la vida dels grups...
El món funciona amb els mateixos registres, eh? Sigui dins una escola o sigui...
Sí, bueno, escolta, la psicologia de l'esport funciona moltíssim, eh? Moltíssim. Cada vegada més, o sigui, és estrany els equips que no tenen un psicòleg esportiu.
Que és un problema tenir molts diners a una edat molt jove.
Sí, clar.
Sí.
Home, clar. Que complicadíssim. És molt complicat. Home, és que has de...
Veu com ens podem consolar? No el tindrem,
aquest problema no el tenim, no.
Però és un problema, també.
Sí, clar. Clar, que,
és un problema tocar l'èxit, tocar la fama, tocar els diners, sí, una edat molt jove.
Sí, perquè no estàs preparat, és a dir, no hi ha res a la vida, no, quan la gent diu...
Clar, qui està preparat per això, no?
Home, qui està preparat? Qui diríem anar a fer tota una trajectòria, no sé, els que reben el Premi Nobel no tenen 15 anys, eh? I quan el reben sí que estan preparats. Normalment, eh? Perquè ja porten tota una trajectòria en el seu àmbit professional, però clar, sobretot en l'àmbit de l'esport, això es dona molt aviat, eh? En persones que són adolescents, per exemple.
Sí.
Cal de saber un adolescent de negocis, de diners, de com funciona. No saben ni el que és un banc, no havien tingut mai un compte corrent, i de cop i volta de no sé quants milions que han de veure on te'ls col·loquen i on te'ls deixen de col·locar.
Només saben que és molt bonic, no? Sí, capaç de moure-ho tot.
Saben que és bonic.
O molt llaminer.
Sí, que l'és. Però bueno, jo crec que ens admirarem molt en aquesta gent, però són una superminoria, dic, perquè els esportistes, sí, la gran majoria, o sigui, és molt piramidal.
Però com ens deies tu, hi ha una certesa que el món de l'esport és un referent.
Sí.
Petits, grans.
Sí. Sí, sí.
O un referent absolut, no?
Sí, sí, que és un referent molt important, el de l'esport, i diríem, i també en les escoles. I en el...
He dit no el món de l'esport, i segurament molts diran, no, és que l'esport tampoc no és això.
Home, aquell del marquès de Coubertin,
Fora de Coubertin, que deia l'important.
Ho veiés allò, veiés el que hi ha ara, i diria, però què ha passat aquí?
Molts diran l'esport i la formació amb l'esport no és necessàriament això que estem dient, però en canvi això continua sent un...
Home, són coses que enlluernen, i els nanos, home, són els valors de l'èxit, també l'econòmic. I avui en dia ja els nanos, per moltes coses, ja et diuen, quina carrera faràs? No, una que dongui molts calés. I quin ofici? Un que dongui peles. I això ja t'ho diuen de petits. I dius, bueno, també tenen raó. No sé.
Tenen raó.
És un valor. Però això, diríem, quan van creixent, i hi ha persones que ho han triat així. O sigui, hi ha metges, per exemple, que han anat fent seleccions en la seva feina cap a coses que deriven i que donen molts diners. La cirurgia estètica, sense anar més lluny.
Sí.
O sigui, moltes vegades no és una cosa vocacional anar punxant i traient greixos, i... però clar, econòmicament és un dineral. I dius, bueno, està bé, no? Fes la càrrega, fes la seva opció, i té més interès, diríem, en accedir, diríem, a una bona quantitat de diners que no a fer un altre tipus de clínica.
Avui no acabaríem. I quan uns pares li poden preguntar al psicòleg, escolta'm, la nena es vol fer una operació d'estètica?
Home, el que estaria molt bé és que els centres d'estètica tinguessin el seu psicòleg també.
Com la Clínica Planes a Barcelona, que ara ho posa en marxa.
Sí,
perquè
s'ha de tenir molta cura.
I això és un procés que va més, per dir-ho així. Home, és una activitat que està...
Sí, uix, i el que vindrà, però sí. I que els pares s'amoïnin, i que em sembla molt bé, sobretot amb adolescents.
N'hi ha per amoïnar-se?
Si no hi ha... causes molt clares i molt evidents,
n'hi ha per amoïnar-se.
Sí, més no, per estar-hi a sobre i per veure el que...
Les 11, divendres que ve tornarem. Hi ha moltes coses sobre la taula, des de l'autoritat, la disciplina, com es pot exercir, que no sigui aquella disciplina d'en Dickens, oi? Doncs que han passat molt els anys. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.